Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 i us informa Olma Giró. Segon dia d'incidències a la xarxa de Rodalies a causa de la vaga de maquinistes convocada pel sindicat SAMAF. Renfe ha explicat que només s'ha pogut donar el 47% del servei previst perquè, diu, els treballadors estan incomplint els serveis mínims. Fins ara, 118 trens no han pogut iniciar el trajecte. Tant sindicat com companyia s'acusen mútuament de la situació de caos viscuda ahir a les estacions. Renfe acusa els maquinistes de no complir els serveis mínims, mentre que el sindicat assegura que tots aquells que havien rebut la notificació dels serveis l'estaven complint. Tot això mentre els usuaris es mostren indignats per la resposta que reben quan reclamen una compensació. Són declaracions recollides per la CN.
En teoría dicen que si vamos que nos pueden devolver el dinero, pero ahora falta que sea verdad. Ellos lo que dicen aquí.
Ahir al vespre vaig intentar reclamar el bitllet i a les 10 del vespre ja es marejaven. El de DIF t'enviava atenció al client, d'atenció al client enviant a un altre lloc.
La vaga de maquinistes s'atura demà i diumenge, però reprendrà dilluns i s'allargarà fins al dia 12 d'octubre. Més qüestions. Amb motiu de l'1 d'octubre, aquest matí, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una declaració institucional acompanyat del govern en què s'ha compromès a celebrar un nou referèndum que avali l'Estat. Ho ha seguit des del recinte de la Maternitat de Barcelona, la Judit Caselles. Bon dia, Judit.
Bon dia, Aragonès està convençut que els catalans tornaran a anar a les urnes perquè l'1 d'octubre és un punt de no retorn. Per això es mostra ferm en què forçarà l'Estat a permetre una votació.
Catalunya tornarà a votar. El referèndum és la solució inevitable. I ho saben els catalans i catalanes i ho sap l'Estat. L'única opció que permet que tothom s'expressi lliurement.
El president també ha fet una crida a recuperar la unitat en el si de l'independentisme com la que hi va haver durant aquesta data tan assenyalada.
Moltes gràcies, Judit. I ho acabem de saber. Segons avança La Vanguardia, l'expresident Jordi Pujol està hospitalitzat per una arrítmia cardíaca. Segons explica el diari, l'expresident, que té 91 anys, per ara no està greu, però roman ingressat donada la seva avançada edat. I més notícies. Com us ha explicat Ràdio Estel aquest matí, els Mossos d'Esquadra han adquirit el material necessari per protegir-se en cas que es facin servir gasos pebre o gasos lacrimògens per valor de més de 2 milions d'euros. Aquest material abastiria les unitats antiavalots amb 1.300 cascs i 800 mascaretes antigàs. I aquest cap de setmana torna la Festa de la Pagesia Catalana. Benvinguts a Pagès. Celebra la seva 6a edició amb l'objectiu que la gent conegui d'on venen els productes que mengen i que puguin comprar directament als productors sense intermediaris. Una iniciativa gratuïta que busca també redescobrir els tresors que tenim a prop i que massa sovint no coneixem. Ramon Sant Martí, director de Prodeca, l'empresa pública que organitza Benvinguts a Pagès, ha posat en valor els productes locals en una entrevista al Matí Ràdio Estel.
A Catalunya tenim la sort de que produïm pràcticament de tot, per alguna fruita tropical, tenim un país molt divers, amb climes, amb micropaisatges molt divers i produïm pràcticament de tot. Per tant, això és l'oportunitat de redescobrir tota aquesta riquesa i a conèixer i aprendre'n de les seves propietats.
I pel que fa a la pandèmia, avui l'RT torna a superar l'1, puja 3 centèsimes i se situa en 1,01. Pel que fa al risc de rebrot, es manté en 63 i el Departament de Salut ha declarat 8 hospitalitzats menys a causa de la Covid-19 en les darreres hores i 16 crítics menys ingressats a les UCI, que passen de 150 a 134. En les últimes 24 hores s'han notificat 7 morts. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça de bàsquet comença avui el camí a Europa amb l'objectiu clar d'aquest any, sí, aixecar la Copa. Els homes de Jacek Kivicius, sense lesionat Àlex Abrines, reben al Palau Blaugrana l'Alba de Berlín. En la prèvia de l'enfrontament, el tècnic blaugrana ha parlat de la il·lusió i la motivació que tenen els jugadors i detalla que és una emoció que s'ha de saber controlar.
Los chicos también nuestros empiezan con ilusión nueva y hay que controlar esto otra vez, ¿no? Yo creo que estos primeros partidos en ACB son cosa nueva. Primeros partidos en Euroliga, primero en casa, después será primero fuera, son especiales, sí, es verdad, y hay que controlar emociones.
El partit començarà a partir de les 9 de la nit i es podrà seguir en directe per DAZN. Tot això mentre Koeman té les hores comptades a Barcelona. El partit de demà contra l'Atlético de Madrid és decisiu, encara que tot apunta que sigui quin sigui el resultat, la junta directiva el cessarà. El tècnic irlandès, però, no s'haurà demà a la banqueta del Wanda, ja que encara ha de complir l'últim dels dos partits de sanció. L'acomiadament de Koeman sembla que es farà efectiu a partir de dilluns, aprofitant l'aturada de seleccions. Sobre la taula hi ha els noms de Xavi Hernández, Robert Martínez, Andrea Pirlo i l'argentí Marcelo Gallardo com a possibles substituts per liderar l'equip.
Moltes gràcies, Xavi. Més notícies d'aquí una hora.
Radio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
6 minuts que passen de les 11 del matí d'aquest 1 d'octubre. Estàs escoltant El Matí a Ràdio Estel. Que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Mediterráneo. Ella és María José Llergo, amb aquesta interpretació d'aquesta brillant espera al mar. Avui, com dèiem, arriba a la gran pantalla la pel·lícula Mediterráneo, dirigida per Marcel Barrena, Maduel Fernández i Dani Rovira com a protagonistes. El film és la primera ficció que explica el naixement de la ONG Open Arms, amb històries d'homes i dones anònims que lluiten cada dia per salvar vides al mar. De fet, aquest dilluns, Marcel Barrena va explicar a Estel Migdia amb Joan Trias quin és el gran repte d'aquesta pel·lícula.
El gran repte d'aquesta pel·lícula era com fèiem creïble, portàvem a la ficció les imatges duríssimes reals que hem vist en els telenotícies i a tot arreu. I l'única fórmula que se'm va ocórrer va ser comptar amb refugiats reals. I sí, vam tenir la fortuna de compartir el nostre dia a dia amb més de 1.000 refugiats que la seva vida era viure en els camps de refugiats. I ens van fer el gran regal de poder venir a ajudar-nos, a explicar-nos com ells van sobreviure, com ho van fer, què havien viscut.
Com dèiem, en declaracions a Ràdio Estel, també en declaracions a Estel Migdia, Òscar Camps motivava el públic a veure el film, que recordem s'estrena avui a la gran pantalla.
Nosaltres la preparació, una de les coses que jo tenia clara és que la pel·li s'havia de rodar en els llocs reals on tot va succeir. Per això jo i l'Òscar vam fer viatges a l'est.
Estàvem escoltant el mateix director Marcel Barrena, que ens explicava doncs aquesta experiència de gravar la pel·lícula. Òscar Camps, com dèiem, també motivava des de Ràdio Estel animar tothom a que hi vagi, perquè justament és una pel·lícula que ell mateix doncs l'ha pogut viure de primera mà. Al matí a Ràdio Estel, tot seguit, volem parlar avui amb el responsable de la comunitat italiana de l'Arcabisbat de Barcelona que va solcar el mar Mediterrani amb l'ONG catalana Open Arms. Ell és mossèn Luigi Usubelli. Què tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros un día tan marcado hoy, este 1 de octubre que se estrena esta película Mediterráneo. El mismo Óscar Camps, en declaraciones a Radio Estel este lunes, comentaba que, claro, él le hace, pues, desde un punto emocional esta película, la ha vivido, ¿no?, y la ha sentido, como usted también, ¿no?, entiendo, mossèn Luigi.
Sí, pude tener esta experiencia en el barco, el velero Astral, de Open Arms, hace casi un mes, y pude estar, lamentablemente, muy poco tiempo, porque hubo una avaría el motor, entonces tuvimos que regresar antes de lo previsto, pero pude hacer una experiencia muy fuerte, muy tocante.
Totalmente. ¿Usted se considera un migrante de serie A?
Sí.
¿Qué significa esto?
Estuve... Significa que cuando yo migro tengo todos los derechos. Yo viví incluso como misionero en Cuba, viví en Australia y ahora estoy en Barcelona.
Sí.
Y siempre he podido migrar con la libertad de poderme mover en cualquier país, conservando mis derechos. Y lamentablemente esto sabemos que no es así por todos los seres humanos.
Claro, justamente Lucio Subelli nos está explicando, ¿no?, que podía circular con todos los derechos, ¿no? Esta ley de los mares, ¿no? En la ley de los mares nadie es ilegal y la ley de los hombres es más cruel que la del mar. ¿Qué estamos haciendo mal?
Bueno, muchas cosas, pero bueno, intentamos también hacer algo bien. Yo pienso en profundidad que no existen las personas que no acogen y las personas que acogen. Yo creo que todas las personas tienen una parte de sí que le tienen miedo a acoger, porque le tienen miedo al otro y a la diversidad. Entonces el primer paso es reconocer esto, cada uno que lo reconozca en sí mismo, e empieza una lucha, que para mí es una lucha espiritual en primer lugar. Y empezando esta lucha contra esta parte de ti que no quiere acoger, ahí empieza a acoger las personas. Empieza a acoger las personas, para acoger las personas de afuera hay que acoger la parte de adentro tuya que es el miedo a los demás. Esto me parece el punto central. Por eso yo considero la experiencia que he hecho en Ovenals, que agradezco por la oportunidad que me ha dado, una experiencia en primer lugar espiritual.
Por eso, ¿no? Usted siempre comenta que acoger es un proceso espiritual, tal cual, como nos está explicando hoy en Radio Estel. José Luigi, explíquenos un poco su vivencia personal. ¿Cómo llegó a bordo de l'Astral, que es uno de los dos barcos que tiene la ONG catalana? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue la invitación?
Entré en contacto yo con Oscar Camps porque quería hacer una experiencia, no a título personal, pero a nombre de la Iglesia, porque yo pedí permiso a mis superiores, al cardenal de Barcelona, al cardenal de Bérgamo, que es la ciudad de donde yo vengo, y a mi responsable de Roma, del dicastero también Vaticano, para poder hacer esta experiencia. Entonces, contacté con Oscar Camps de Open Arms por un motivo sencillo, porque yo, siendo que me ocupo de la comunidad italiana de Barcelona, me parecía ir en un barco de una ONG aquí catalana, me parecía lo más natural. Esto fue el proceso muy, muy sencillo, y entonces Oscar Camp fue muy acogedor, y como toda la tripulación, cuando yo llegué en el barco, fueron muy, muy amables conmigo.
De hecho, conocemos que durante esta travesía tuvo interesantes conversaciones, ¿no?, con gente que iba a bordo. ¿Quién iba a bordo?
Bueno, eran todos jóvenes, y más jóvenes que yo, aparte de la cocinera, que más o menos tenía mi edad. Pero interesante porque, claro, todos sabían que yo era un cura. Algunos me han preguntado, otros periodistas me han preguntado más, ¿usted estaba ahí como cura o estaba ahí como voluntario? Entonces, mi respuesta, yo estoy ahí como cura voluntario, que las dos cosas pueden estar juntas. Y entonces, pero fue muy interesante porque, claro, las personas se acercaban con curiosidad, te preguntaban por qué tú estabas ahí siendo tu cura y por qué estás escogida. Sobre todo el capitán, muy simpático, que creyente griego ortodoxo, que me escogió por el turno de noche de guardia que había que hacer, turnándose. Entonces me escogió a mí porque después descubrí que le gustaba conversar un poco conmigo sobre diferentes temas, incluso temas espirituales. Fue muy interesante para mí.
José Luigi, ¿qué sintió cuando usted estaba a bordo del Astral? Porque creo que tenía una función muy concreta el Astral, pero se vio truncada, ¿no?
Sí, la misión es de observación y ayuda y estimulación de las autoridades locales porque intervengan. Nosotros hemos rescatado un día tres barcos pequeños con tunisinos, sustancialmente eran tunisinos, también con mujeres y niños, y nuestra tarea era avisar a las guardias costeras porque viniera a rescatar, porque la nave Astral no está capacitada para rescatar. Y entonces estábamos ahí presidiando la zona hasta que llegaban las autoridades italianas para hacer lo que tenían que hacer según la ley.
¿Hasta qué punto le ha marcado, Mosén Luigi, esta experiencia de estar de poder participar en el proyecto Open Arms?
Bueno, fundamentalmente esto, que esta escena que he visto yo también mil veces a la televisión, vivirla en real totalmente otra cosa, te mueve en profundidad las entrañas y sobre todo nota el gap, la distancia que hay entre el virtual de la televisión y la realidad, cuando tú escuchas las personas que, gracias a Dios, estaban bien, entonces cantaban porque eran contentos de vernos y es totalmente otra cosa, te toca en profundidad y te obliga a sacar toda la humanidad que tiene algunas veces un poco escondida abajo de ti mismo.
Avui estem parlant amb mossèn Luigi Usubelli. Ell és el primer mossèn que s'ha sumat a la ONG Open Arms per rescatar refugiats a alta mar. Està conversant amb nosaltres aquí amb un altre punt de vista al matí a Radio Cel. Mossèn Luigi, també me gustaría preguntarle, ara que usted estaba hablando de humanidad, ¿no? Desde el punto de vista más espiritual y humano, ¿todo el mundo está preparado para subir a bordo de un barco de Open Arms?
Bueno, yo creo que nadie está preparado por estas experiencias un poco al límite. Pero creo que hay que aceptar en la vida también de no ser preparados a todos y abrirse al misterio de ser impreparados para acoger lo que la vida te ofrece y yo, a partir de mi fe, de lo que el Señor de la vida, por medio de la vida, te ofrece. Yo creo que no estaba preparado, pero reaccioné pescando lo humano que había en mí y lo espiritual. Un diarista dijo, este cura que pescador ha hecho lo que dice Jesús, hacerse pescador de hombre. Entonces yo más sugiero que se trata en frente a experiencias como esto de pescar la humanidad que, repito, algunas veces se queda al fondo de nosotros mismos, está ahí paradita.
Paradita. ¿Y cómo podemos despertar? O sea, ¿cómo podemos pescar esta humanidad, José Luigi?
Yo creo...
Para que la gente no cierre los ojos, ¿no?, delante de estas desgracias que está pasando en el mar.
Yo pienso que la desgracia del mar y a otra, yo digo siempre, trabajamos mucho también en Santana con los que viven por la calle, hay náufragos de tierra. Hay un montón de náufragos de tierra. El secreto no es un secreto, es lo que ha enseñado Jesús, es acercarse. La cercanía es el secreto. Porque reflexionar sencillamente, teorizar, ayuda, pero no es suficiente. Hay que encontrar la realidad en su carne y huesos, en sus dificultades y en sus gozos, y de ahí empieza la transformación y el deseo de rehumanización.
Vamos a escuchar ahora, José Luigi, a Óscar Camps, que estuvo con nosotros en el programa Estel Migdia esta semana en Radio Estel y hablaba así de la película Mediterráneo.
Lluny de ser un documental, té la part de ficció justa i necessària perquè engrani com a pel·lícula i perquè tingui, doncs, aquest atractiu per tots els públics, no? Que sigui una pel·lícula popular, no un drama. Jo he viscut la pel·lícula, de veritat, i el que he vist és molt semblant al que, evidentment, salvant les diferències, que va ser molt més dur, molt més difícil, molt més greu la realitat, però estem parlant d'una pel·lícula que ha d'acostar una realitat a tots els públics i d'una manera elegant i d'una manera molt fina, i ho fa, jo crec que ho aconsegueix, i penso que és super recomanable perquè explica un moment de la història que serà memorable, que ara ens en fem creus, però van passar 900.000 persones per aquella illa,
900.000 personas por Lampedusa pasaron, José Luigi, como estaba explicando Óscar Camps, alguna vez los humanos a veces, ¿no?, como estábamos explicando, nos tapamos los ojos y no queremos ver una realidad, ¿no?, que es esta realidad que nos narra y explica Mediterráneo, esta película que se estrena hoy, ¿no?
Sí, claro. Es difícil siempre acoger las realidades. Es un proceso difícil, complejo, y muchas veces las tantas noticias, las tantas imágenes, es como una paradoja, logran al final desensibilizarte. Es decir, que demasiadas cosas la gente no puede tratener. Entonces, cuando se les presenta cada día un montón de dramas, al final casi todo le da igual. Y eso no puede suceder, así que hay que ¿cómo se puede decir? Aprender un poquito a discernir también cómo nos relacionamos con las noticias que nos vienen cada día ofrecidas, para no caer en la tentación de no sensibilizarnos, porque nos acostumbramos a todos. Y lo otro, lo voy repitiendo, hay que salir del virtual, de los medios, que son importantes, porque la información es importante, pero hay que empezar de nuevo a encontrar las personas reales, pues si no, no rehumanizamos nuestra vida y la vida de los demás.
José Luigi, sé que usted, después de esta primera experiencia, también me gustaría preguntarle si ya quiere repetir.
Sí, la idea es repetir también, porque esta fue un poco cortita por este problema que tuvimos al motor. Seguramente repetir, claramente tengo ahora que ver mis superiores, reflexionar con ellos sobre lo que he vivido y ver qué perspectiva se puede abrir también en relación con Open Arms, más también otra ONG, porque la idea mía es que presenciar un poquito también las otras ONG que hacen lo mismo, aunque a lo mejor con una visión diferente, en el sentido que después cada uno sale con su ideología, pero a mí eso no me interesa. Lo que me interesa es acercarme a esta realidad para dar un testimonio también de presencia y de cercanía de la Iglesia. Uh-huh. Ya cerca de los migrantes, pero a lo mejor no en estos barcos.
José Luigi, porque yo creo que usted también, yo no sé en qué proceso estará esta petición que le quería hacer al Papa Francisco, ¿no? Después de vivir esta experiencia, creo que le quería escribir una carta con una petición concreta, ¿no?
Sí, bueno, esto lo comenté así, medio per broma, porque después el Papa...
¿Cómo ha quedado eso? ¿Cómo ha quedado esta petición?
No, esto todavía no se ha...
Pero la idea está, cuéntenos, ¿qué idea tenía?
La idea, no, bueno, escribirle, decirle, bueno, tratamos de ser presente también ahí, porque siempre habla el Papa justamente de las periferias existenciales, entonces le digo, bueno, ponemos también como Iglesia un barco por ahí y vamos a construir una tripulación para ver si podemos también nosotros ser presentes de una forma más visible como Iglesia. Pero repito, esto es un poco así también. No, la idea central es presenciar y estar cerca de estas realidades que están luchando de una forma importante, para recordarnos a todos que la vida humana vale siempre, en cualquier condición. Que sea un niño en la barriga de su mamá, que sea un niño en medio del mar Mediterráneo luchando la vida, que sea una persona que ha perdido el cerebro y que algunos no consideran así digna, siempre la vida es digna en cualquier momento. Eso es la idea profunda. Después, la forma esta es secundaria. Lo veremos después con mis superiores lo que ellos...
¿Cómo quedará todo? José Luigi Usubeli, ell és responsable de la comunitat italiana de l'Arcabisbat de Barcelona, que, aprovechando que lo tenemos hoy aquí en el Matí a Radio Estel, también me gustaría, antes de acabar, que nos quedan pocos minutos, pero ¿cuáles son las tareas que se llevan a cabo dentro de esta de la comunidad italiana desde el Arzobispado de Barcelona? ¿Cuáles son sus responsabilidades, José Luigi?
Bueno, la comunidad italiana es una de las comunidades más grandes de Barcelona. Alrededor de 80.000 personas italianas viven en Barcelona. Y entonces, desde siempre, la Conferencia Episcopal Italiana envía sacerdotes por el cuidado pastoral de los italianos que viven en el mundo. Entonces, yo hace 8 años llegué aquí, en el 2014, y empecé este trabajo. Y bueno, la comunidad poco a poco se va formando. Tenemos las pastorales ordinarias de los jóvenes, adolescentes, las parejas, las familias. Tenemos también algunas atención caritativa especial. Apoyamos el proyecto de Sant'Anna, de los sin techos. Visitamos nuestros connacionales en las 4 cárceles, 5 cárceles de Barcelona. Tenemos como 40 italianos, casi todos jóvenes por ahí, que visitamos, y tenemos un proyecto que hemos llamado Tiempo y Corazón, por las familias, apoyando familias que en la crisis de la pandemia se encontraron en grandes dificultades económicas y sociales, con el riesgo de acabar en la calle. Así que tenemos estos proyectos.
Tienen muchos proyectos y mucho trabajo, ¿eh, José Luigi?
Bueno, sí, esto no nos aburrimos.
No se aburren, no. José Luigi Usubeli, ell és el primer mossèn que s'ha sumat, doncs, a la gran tasca de la ONG Open Arms per rescatar els refugiats a l'alta mar. Nos gustaría que, para acabar, no sé si ha podido ver la película ya en preestreno, este Mediterráneo, o llega a la gran pantalla, pero si tiene ganas de verla. ¿La ha visto, José Luigi?
No, lamentablemente me habían invitado al preestreno, pero no pude esta noche porque tenía una celebración y no pude ir, entonces iré uno de los próximos días, sin duda.
¿Sí? Sin duda. ¿Cómo motivaría a la gente para que fuera al cine a ver la película Mediterráneo?
Bueno, yo les diría, váyanse a ver la película, pero no lloren. Tengan las lágrimas por cuando lo encuentran de persona.
Pues amb aquestes paraules, nosaltres acomiadem avui a mossèn Luigi Usubeli. Ha sido un placer, mossèn Luigi, hablar con usted estos minutos aquí al matí a Radio Estel. Cuídese muchísimo, ya nos explicará, cuando ya tenga el sí, el ok, para intervenir en otra travesía con otra ONG, como nos explica mossèn Luigi, ya nos explicará su experiencia.
Ok.
Cuídese moltíssim. Gràcies. Doncs nosaltres, que seguim avançant avui després de conèixer el testimoni de mossèn Luigi Usubeli, seguim, com dèiem, navegant avui per aquest divendres 1 d'octubre, un dia molt assenyalat, com dèiem, amb el calendari català. Avui en parlarem també aquí al matí a Ràdio Cel. També és el dia, per cert, internacional de la gent gran. Ara aprofitem i res, marxem breument a publicitat, i a la tornada Montserrat Pibernat ens demana la paraula.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Demano la paraula.
Que ens manquen per arribar a 2:15 de 12 del matí. Montse Pibernat, com estàs, Montserrat?
Bon dia, Mercè. Bon dia. Doncs mira, prou bé, perquè és divendres, oi?
Això, sí, no, això et motiva, eh?
Et motiva
moltíssim.
Sí, però he de reconèixer que ja estem del tot ficats en la voràgina de la rutina, oi? Que fa només 3 setmanes que hem començat de ple, aquí tota la programació nova i això, i ja pensem en el final de temporada. O si més no, mirem el calendari i veure on queda el proper pont, almenys jo.
Escolta, Montse, recordem primer de tot, abans, els oients, que tu estàs els divendres demanant la paraula aquí al matí a Ràdio Estel, en aquesta secció que et fixes, no? Et fixes en una paraula concreta que, doncs, l'has sentit o t'ha cridat l'atenció en els mitjans durant tota la setmana.
O en els mitjans, o bé la noto en l'ambient, diguéssim.
Estàs notant en l'ambient la paraula d'avui, eh? Això...
La noto, perquè això que et deia, no? Que n'hi ha que porten més bé això de tota la voràgina, de la rutina de cada dia, però d'altres et diuen que no, oi?
Clar, per tant, si diguem que l'agòbio, no?, que ja se'ns ha ficat a dins,
exacte,
no? Això està ben dit, Montse.
L'agòbio, és que vull parlar d'això, això que et deia, no?, que noto la paraula, l'ambient, noto que hi ha molt d'estrès. Doncs va, parlem d'això, parlem de l'agòbio. De què és l'agòbio? Que és del que és i ens en fem el càrrec, oi? Però sabem també que és una paraula castellana.
Sí, però com en podem dir en català? Perquè jo he de reconèixer, Montse, que aquesta paraula, l'agòbio, la fem servir bastant, eh?
Sí.
O sigui, sabem que és un barbarisme, però està molt introduït en el llenguatge parlat.
Sí, 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 tota la raó. En el llenguatge col·loquial, en català, fem servir, evidentment, moltes paraules castellanes. Tot és fruit dels anys de contacte i convivència d'aquestes dues llengües. És normal que parlant fem servir paraules de l'altre idioma. Doncs com que des d'aquest petit raconet intentem enriquir la llengua, doncs us anem a oferir unes quantes alternatives a aquest agòbio i també al verb agobiar, no? Què vol dir, però?
Doncs és aquella sensació, no?, com d'estar com, no sé, Montse, com molt preocupat, molt angoixat.
Sí, sí, exacte, té un component d'angoixa i d'estar sobrepassat per la situació, aquest agòbio. Doncs mira, en lloc de dir estic agobiada, doncs podem dir estic sobrepassada per la feina, per exemple, o també que la feina m'aclapara.
Ai, molt bé, veus, aquesta m'agrada, estic sobrepassada, no? Però és com que li poses com molt drama, no, Montse,
sí,
també?
Sí, clar, depèn de la circumstància, eh?
També. I si contesto algú dient-li, per exemple, eh? Jo t'ho proposo, mira, no m'agobis, que prou feina tinc, amb un to així desagradable, vull dir, això...
A veure, doncs en aquest cas, doncs jo diria, mira, no m'atabalis, que prou feina tinc, o no em mereixis més.
Val, i va, et vaig a posar un exemple, si et sembla, que fem servir amb el verb agobiar. Per exemple, quan diem, avui estic agobiat...
A veure, deixa'm pensar, doncs podríem dir, avui estic espès, no? I si tens molta feina, també pots dir, tinc molts mal de caps avui. O quan tens molta feina, no?, i veus que no te l'acabes, tinc molt mal de caps.
Val. I si diem, per exemple, el fill petit del meu veí és un agòbio de nen...
Potser és veritat, oi? Doncs podries dir, per exemple, en llenguatge col·loquial, el fill petit del meu veí cansa molt o en ratlla molt.
A ratllar, perquè en aquest sentit és correcte, es pot fer servir, ratllar?
A veure, correcte en el sentit de si està inclòs al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, no. No hi trobarem descrit aquest ús de ratllar. Però en registres col·loquials informals, el verb ratllar, alguns portals de llengua, i aquí parlo del portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que es diu lesdedir.cat, que és de consulta oberta per tothom, allà l'admeten en el sentit d'avorrir per repetició, que en aquest cas és el que de vegades els nens petits fan, sobretot si estan cansats.
És a dir, mira, és a dir, Montse, que veig que tenim forces alternatives a agobiar, no?
Sí, exacte, mira, recapitulem.
O sigui, Déu-n'hi-do, a veure, sí.
Sí,
per tant, agobiar hem dit, ja hem dit que no.
No, ni agobiar ni agòbio,
vale.
No? Doncs, segons el context o el to que li vulguem donar, podem fer servir estar sobrepassat, superat, estar aclaparat, atabalat, marejat, també tenir molts mal de caps, estar espès o carregat, cansat o que et ratlli una cosa, i afegeixo, per exemple, també fastiguejat o fastiguejada.
També podria ser estar angoixat?
Sí, sí, perquè el ventall que pot arribar a recollir aquest agòbio castellà és força ampli. Podem ser més acurats i precisos en el llenguatge i un dia doncs estar angoixats i un altre dia doncs estar fastiguejats, no? Sempre va bé i així ampliem vocabulari. S'ha m'acut també estar saturat o empipat, segons algun text, en tenim per triar i remenar.
Doncs Déu-n'hi-do, sí, sí. I el nom agòbio, Montse, suposo que és atabalament.
Sí, 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 també. I també segons el context, per exemple, en lloc de dir-te fas cara d'agòbio avui, et puc dir fas cara d'atabalament o d'estar atabalada.
I si diem, per exemple, viure a ciutat és un agòbio, aquí dir és un atabalament? Potser no és gaire ajustat.
Sí, tens raó. En aquest cas potser podríem dir viure a ciutat és insuportable o és estressant. Bé, ja veus que tenim diverses possibilitats. I bé, dit això, espero no haver-te atabalat en excés. I desitjo que no et cansis gaire, però
mai,
que ben
mai,
mirat,
mai.
Ja saps què diuen.
Què diuen?
Doncs que els cansats fan la feina.
Ah, doncs mira, aquesta me l'apunto. En tot cas, tu, quina és la manera que t'agrada més?
A mi m'agrada molt estic espessa.
Estic
avui.
Espessa.
Sí. No, o de vegades estic superada, no? Estic,
sí,
en aquesta
sí,
situació
sí.
Em supera.
Sí, sí, no, no. L'atabalament també m'agrada, a mi,
també,
per això.
També, també.
Moltíssimes gràcies, Montse Pibernat, per aquest aclariment, ho tindrem en compte. Per tant, els agòbios els deixem a banda, eh?
Sí, si podem. A mi he de reconèixer que també costa, en llenguatge parlat costa molt, de vegades, no fer servir el barbarisme aquest que el tenim, clac, aquí mateix.
Doncs gràcies, Montse, per aquesta funció que fas al matí a Radio Estel. Ens retrobem divendres que ve, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.
I no t'engoixis. boixis.
No, procuraré descansar.
Així m'agrada. Doncs vinga, ara 4 minuts que passen de 2:15 de 12 del matí. Anem res breument a publicitat i a la tornada avui volem parlar a matrícula oberta de l'educació híbrida. Com es pot impulsar la transformació digital de l'escola? En parlem tot seguit al matí a Ràdio Estel amb Miquel Àngel Prats. Ell és mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Tot això després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Matrícula oberta.
Al matí Ràdio Estel, els divendres, cap a aquesta hora, cap a 11:45 aproximadament, doncs ens dediquem una estoneta, dediquem nosaltres una estoneta a parlar d'educació, perquè avui ens volem centrar en un tipus d'educació que abans de la pandèmia realment, Olga, semblava com ciència-ficció, no? L'educació híbrida.
Semblava increïble.
Semblava inverossímil, no? I que cada vegada aquesta paraula híbrida, mira, haurem de dir-li a la Montse que ens faci una explicació d'on ve, perquè s'ha posat en les nostres vides, en diversos àmbits. Per aquest motiu, avui, perquè ens parli d'aquesta educació híbrida, ens acompanya Miquel Àngel Prats. Ell és mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Moltíssimes gràcies, professor, per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia. Primera pregunta, òbvia, no? Olga, seria què hem d'entendre per educació híbrida?
Molt bé, molt bé. És allò típic que diem, m'agrada que em facis aquesta pregunta. Mireu, va molt bé aclarir terminològicament exactament què s'entén per educació híbrida, perquè el que hem fet en pandèmia, perquè jo crec que tot això ve de la qüestió pandèmica, el que estem fent i el que hem fet en pandèmia, en molts casos ha estat una mica aberrant, i hem fet el que hem pogut, d'acord? I llavors, quan parlem de l'educació híbrida, molt sovint potser podem arribar a tenir confusions, I les confusions són el fet de que puguem pensar que l'educació híbrida és, doncs, disposar dels alumnes connectats a casa i que després, doncs, vagin a l'escola, no? I escolta, ens quedem així, d'alguna manera, doncs, tan tranquils, no? Quan probablement del que estem plantejant és d'un model educatiu que està construït en presència de les tecnologies. És a dir, no es tracta tant del que ha succeït d'incorporar la tecnologia a cop de martell, que és el que probablement ha succeït, sinó de construir un model educatiu en presència de les tecnologies. I això suposaria començar a pensar en precisament reforçar molt més l'acte educatiu presencial. Si alguna cosa ens ha deixat fer emergir la pandèmia és de la importància que arriba a tenir la presència, no? Llavors, doncs, en aquest sentit, el que nosaltres apostem i defensem en l'informe és que existeixen maneres molt diferents d'entendre la presència.
Quan
I, per tant, podem tenir això, diferents escenaris, no?, molt frescos de presència.
Ara Miquel Àngel feia referència a l'informe, i és que sovint, quan parlem d'educació, parlem de la Fundació Bofill, el think tank d'educació, que tenen justament aquesta publicació a la que tu feies referència, una publicació recent de juny de 2021 sobre l'educació híbrida, titulat com impulsar la transformació digital a l'escola, que tu, juntament amb l'Helena Sintes i la col·laboració d'experts amb la matèria, vareu liderar aquest informe. Ara l'anirem desgranant. Però d'entrada, què hauríem de destacar? Perquè segur que hi ha algú que... Això que tu deies, no? Quan dèiem híbrid, pensava... això què és? Que facin una part de l'escola, com va passar a secundària, sobretot, no?
Exacte.
Una setmana a casa, una setmana a l'escola... què hauríem de destacar de l'informe sobre educació híbrida?
Clar, d'entrada, et podria dir que el que nosaltres també defensem és que quan parlem de transformació digital de les escoles, sempre, molt sovint, tenim el defecte de posar l'accent i l'èmfasi en qüestions del ferro. Quan, en el fons, quan parlem de la transformació digital a l'escola, si hem de posar l'èmfasi i l'accent, l'hauríem de posar en les persones. Per tant, primera gran aportació, primera gran qüestió a destacar. Quan parlem de transformació digital, l'accent està en el valor de les persones, vol dir l'acompanyament, d'acord? Uh-huh. Això què voldrà dir? Voldrà dir que si el que volem és accelerar, ajudar en els centres que digitalment es transformin, siguin molt més competents, probablement no haurem de posar tant l'accent en qüestions de màquines i connectivitats, que són importants, no estic dient que no siguin importants, sinó que haurem d'invertir molts esforços en com acompanyem. La paraula acompanyar és molt bonica, ve del llatí companis, que vol dir menjar del mateix pa. Vol dir com et poses al costat dels centres, dels professors, dels alumnes i de les famílies per poder ajudar-los a que vagin entrant en un món que, escolteu-me, en honor a la veritat, cada cop va sent més digital.
Totalment. Sí, a tot arreu, a tot arreu. Però tu saps segur, Miquel Àngel, que ara hi ha moltíssima gent que li està passant pel cap aquella notícia que de tant en tant anem llegint, anem sentint, anem dient, el típic cunyat, mundinar o no cunyat, és igual. Quan sentim que els gurús digitals, aquests de Silicon Valley, les grans empreses, els documentals que podem veure sobre els creadors del like de Facebook, totes aquestes coses... als centres educatius on van els seus fills no hi ha espai per les pantalles i no hi ha espai per les tecnologies, com a mínim quan són petits, perquè és evident que vivim a un univers on estem digitalitzats completament. Per tant, arriba un moment que han d'estar presents. Com es combina això amb el que tu ens expliques ara?
Bueno, jo t'explico. Això, aquesta, diguéssim, aquesta...
A veure, Miquel Àngel Prats, l'hem perdut.
Estàs bé, Miquel Àngel?
Primera pregunta. A veure, Miquel Àngel? Sí, ara no. Mira, fem una cosa. Olga, si et sembla, marxem res a publicitat perquè hi ha hagut un petit problema amb el micro. Jo l'he pogut escoltar de fons, el Miquel Àngel Prats, per tant, està bé. Ell és mestre psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia de Psicologia de Blanquerna. Estem parlant avui a matrícula oberta d'aquesta educació híbrida. Nosaltres tornem a connectar amb el doctor Prats. Marxem res a, breument a publicitat i a la tornada continuem parlant amb ell.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
When you wake up in the morning
Doncs acabo de comprovar que estem en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Estàvem parlant amb Miquel Àngel Prats, mestre i psicopedagog, doctor en pedagogia per la Facultat de Blanquerna. Doctor Prats, ja està tot bé, no? Tot correcte,
sí,
que havíem
perdut. Tot resolt.
Clar, sap què passa? Jo ho entenc, perquè clar, aquests temes d'educació híbrida, no?, són tan apassionats, no?, que clar,
que la mínima xoques amb el micro.
La mínima... Bueno, això és el que acostuma a passar. Fixeu-vos, això que acaba de succeir ara mateix i que fixeu-vos que s'ha resolt de manera doncs, molt satisfactòria, això quan passa a les escoles, precisament, produeix molta frustració. I aquesta és la raó per la qual molt professorat molt sovint acaba veient que és una cursa d'obstacles. Perquè, esclar, mira, el que acaba de passar és un bon exemple per veure què succeeix a nivell d'innovació a les escoles, no? És a dir, tenim professors molt innovadors, però que quan veuen que hi ha tot aquest soroll tecnològic, provoca el fet aquest de dir ui, escolta'm, deixem-ho estar, perquè...
Millor ens quedem amb lo tradicional,
efectivament,
no?
Efectivament.
Però ho hem pogut resoldre bé, o sigui...
Ja està
tot solucionat. Avui, com dèiem, estem parlant a matrícula oberta d'aquesta educació híbrida. Professor Prats, clar, la pandèmia doncs, ha obligat que la tecnologia, doncs, com estem explicant, fos una peça clau. Havent tornat a aquesta presencialitat, ajuda que tant alumnat com professorat estiguin, podríem dir-ho d'aquesta manera, familiaritzats, no?, amb la tecnologia. Com es pot aprofitar aquesta experiència?
Aviam, deixa'm aclarir-te una qüestió que tenia a veure amb la pregunta que tenies abans.
Sí, la Olga, no?, que havia plantejat sobre
aquests gurus tecnològics.
No, i que a més és cert, és una de les constants que té a veure amb el fet aquest de dir, escolta'm, aviam, si bona part dels pares que han creat doncs, la tecnologia, els seus fills van a escoles... Bé, això no és del tot ben cert. Els han portat en escoles, ho dic perquè hi ha tot un llibre que també ho explica, que surt d'aquí, on realment aquestes escoles el que han fet ha sigut un ús molt regulat de la tecnologia, d'acord? Que no vol dir pas que l'hagin prohibit, sinó que l'han regulat. I jo crec que la clau de volta de tot plegat està aquí. Una certa regulació. I una certa regulació vol dir que els alumnes, els propis alumnes, juntament amb els professors, juntament amb les famílies, s'han posat d'acord en quins moments cal afegir tecnologia i en quins moments cal doncs, estar d'alguna manera present. No? És a dir, ser capaços d'utilitzar-ho amb una certa de sentit comú. Jo crec que el pitjor que podem fer en aquests moments a les escoles, i us ho dic sincerament, és prohibir, perquè en aquests moments el que necessitem és a dir, molt sovint parlem de que els nanos són nadius digitals, no?, perquè han nascut envoltats de tecnologia, però us ben asseguro que són orfes, perquè més que nadius són orfes, perquè en aquest cas no tenen referents i bons models o exemples. O sigui, fixeu-vos molt sovint quan els adults no tenim bons exemples de comportament de l'ús tecnològic. Per tant, no són bon exemple, no són bon model. No podem demanar o exigir res a la canalla que no siguem nosaltres els primers a executar-ho, no? Per tant, aquí tenim un tema...
Que és un gran repte, no? Intentar buscar bons models perquè ells puguin, no?, aprendre d'aquest ús de les tecnologies.
Efectivament. De fet, aviam, el tema tecnològic sempre acostuma a portar a posar una mica allò que s'anomena els pèls de punta, no? És a dir, la paradoxa tecnològica és aquella que, fixa't, la tecnologia et fa ser molt a prop d'aquells que són molt lluny. Per tant, fixeu-vos, en aquests moments jo puc estar molt a prop vostre, tot i que vosaltres esteu, diguéssim, físicament lluny de mi, no? I per tant, ens sentim a prop, no? Però alhora, quantes vegades ens fa sentir molt lluny d'aquells que són molt a prop. És a dir, quantes vegades veiem que en una taula de qualsevol tipus de restaurant o a la taula mateixa de casa, cadascú té el seu dispositiu mòbil i cadascú va a la seva bola, tot i estan tots junts, no?, compartint una mateixa taula. Per tant, fixeu-vos aquesta paradoxa, no? És a dir, clar, i tot això s'ha d'ensenyar, s'ha de regular. Un ha de ser, d'alguna manera, molt conscient de l'ús que en fa de totes aquestes qüestions tecnològiques. No?
Mm-hmm. És curiós que l'ús, a vegades quan els fills ja utilitzen aquesta tecnologia, que, com dèiem, ha ajudat a que avancem en aquesta línia la pandèmia, que també el professorat ho ha anat regulant i van aprenent i van acompanyant a la canalla, però quan tu els veus que després estan a casa amb el dispositiu que correspongui, fent els deures, el que sigui que han de fer, però sempre arriba aquell punt que penses, ara ja han acabat o no han acabat? Ara ja han passat a l'app dels jocs o no han passat? Passo per allà i em faig la despistada, pregunto com van els deures. És una mica complicat després també regular-ho això a casa, perquè ni vols fer de sergent, però tampoc vols que et prenguin el pèl, no? Clar. Trobar aquell punt mig costa una mica.
Molt.
I és molt tentador.
Mm-hmm. Completament d'acord. De fet, el que nosaltres molt sovint demanem amb els pares és que també estiguin al dia del que consumeixen els seus fills, no? I això demana un petit esforç, no? Un petit esforç, perquè sabeu què passa, sabeu què succeeix? Que el canvi generacional és molt gran, molt gran. I molt gran vol dir que, clar, ara mateix, us poso un exemple, no? Que els pares no sàpiguen avui dia qui és l'Ibai, tenim un problema. No, de veritat, us ho dic sincerament, tenim un problema, perquè això vol dir que els nostres adolescents i els nostres infants i adolescents estan consumint mediàticament un contingut determinat que pares i adults desconeixen completament. I es pensen que encara miren la televisió. I les coses van per un altre cantó, no? Per tant, clar, haurem de pensar també en alfabetitzar, en aquest cas, doncs, a les famílies, no? És a dir, ajudar-los a entendre quin és aquest consum mediàtic que en aquest cas tenen, no? I després hi ha un altre col·lectiu que ens l'estem deixant gairebé perdut de la mà de Déu, que és la gent gran, les persones grans, i cada cop va sent la fractura digital amb aquest col·lectiu, que és cada cop més vulnerable, cada cop és més gran, i caldrà que fem també mesures, diguéssim, de formació al voltant digital molt importants, no?
Per ara qui s'hagi quedat allà pensant, l'Ibai és l'Ibai Llanos, és un streamer, té un canal de Twitch que aconsegueix que hi vagi en Piqué de tant en tant, el jugador de futbol del Barça, i fan converses i té milers de seguidors arreu del món.
L'Olga ha fet els deures, eh? O sigui, és una bona mare, eh?
Jo l'Ibai a vegades a casa dic coses, noms d'aquests, i em diuen, ah, però tu saps qui és, mama?
Dic, clar.
Avui he guanyat medalleta, va.
Exacte.
Llavors, Miquel Àngel, què hauríem de fer? Què és necessari per aconseguir un impuls real d'aquesta digitalització de l'escola?
Mireu, nosaltres el que d'alguna manera proposem és que no tornem enrere, és a dir, aprofitar tot el que hem après de la pandèmia. Això en primer lloc. És a dir, molt sovint estem començant a sentir, home, ara quan sortim de la pandèmia, perquè d'alguna manera també voldria deixar clar que encara estem en pandèmia, perquè molta gent es pensa que ja hem acabat, i això d'acabat encara no, eh? Encara estem en pandèmia. Per tant, molt sovint la gent diu, bueno, quan sortim tornem com abans, eh? Tornem com abans. I jo crec que és un error. Jo crec que hem d'aprendre molt del que ha succeït a la pandèmia, perquè hi ha coses on la tecnologia ens pot ajudar i molt. Ens pot ajudar i molt, eh? Aquesta seria la primera qüestió. La segona qüestió, jo crec que si ha quedat clar d'alguna manera, és la importància que arriba a tenir la presència. I quan parlem de la presència vol dir el rostre a rostre. Doncs escolteu-me, fem una gran revolució presencial, i això vol dir siguem capaços de pensar en noves maneres d'entendre la presència. I d'entendre la presència vol dir maneres molt fresques de poder ser a l'escola, i no només de poder ser a l'escola, sinó també d'obrir l'escola a la comunitat. I, per tant, ajudar-nos també de la tecnologia, sobretot per aquells col·lectius més vulnerables o aquells col·lectius que, d'alguna manera, no han pogut tampoc tenir aquest suport tecnològic. Què vull dir amb això? Quan parlem d'educació híbrida, estem dient que podem ser capaços de distribuir temps i espais de manera molt diferent, sense perdre el que nosaltres anomenem la personalització de l'aprenentatge. Què vol dir? Sobretot, tres pilars. El que anomenem, sobretot, el principi de socialització. En segon lloc, vol dir que els nanos entre ells es relacionin. En segon lloc, el que nosaltres anomenem el principi d'autonomia, una qüestió que per nosaltres ara és fonamental. Què vol dir? Que s'espavilin, que siguin capaços d'autogestionar-se. Una de les, sobretot, evidències més grans que ens ha demostrat també la pandèmia és que aquells nanos que s'han sortit més bé del tema pandèmic han sigut aquells que s'han liderat més bé a si mateixos. Què vol dir això? Doncs, home, que s'han llevat a l'hora que s'han de llevar, que han seguit unes rutines, d'alguna manera, doncs, ben exactes, i que, per tant, no han perdut el seu cercle, en aquest cas circadià, no? Per tant, treball, diguéssim, autònom. I en tercer lloc, el que anomenem com a atenció, diguéssim, o principi d'atenció individualitzada. Vol dir la importància que arriba a tenir el seguiment, la tutoria, la mentoria, etc. Per tant, què plantegem? Home, doncs plantegem un model a l'escola en el que podem treballar en aules ordinàries i en altres espais educatius on podem estar acompanyats i on podem utilitzar també la tecnologia. I podem tenir espais sincrònics, espais asincrònics, completament, per això diem híbrids, perquè, escolta'm, en el fons podem estar perfectament amb una classe expositiva, però també podem estar davant de l'ordinador fent una feina de manera autònoma o treballant en grup amb un altre grup d'una altra escola on hi ha un tutor que ens està ensenyant doncs, alguna altra classe. No?
Clar, doctor, professor Prats, jo ja li dic doctor, directament, perquè el que ens està dient Olga, jo estic prenent apunts. Perquè
és doctor en pedagogia, per tant.
També, però clar, són consells molt vàlids per poder aplicar, diguéssim, amb els nostres infants. Clar, totes aquestes iniciatives que ens estava explicant, professor Prats, seria imprescindible, no?, que vagin acompanyades d'una dotació pressupostària, però potser també de personal, de formació del professorat. Estem a prop de poder aconseguir-ho?
D'entrada, el que nosaltres plantejam, diguéssim també en l'informe, és que, lògicament, hi hagi el suport infraestructural adequat, com no, i per tant, les formacions i la tecnologia, però dèiem que amb això no n'hi havia suficient, no?, i que, per tant, és necessari també començar també a pensar en aquest sentit en com i de quina manera ajudem el professorat en aquest sentit doncs, que estigui més acompanyat. I això probablement el que fa plantejar és que siguem capaços doncs, de redistribuir millor diguéssim, l'horari del professorat, no? I, per tant, les hores de dedicació que pot arribar a tenir un centre i a nivell pressupostari començar a jugar, en aquest cas, doncs, amb aquestes qüestions. Jo crec que és possible, no? És a dir, potser no cal desplaçar tants diners, tant pressupost amb eines i amb màquines, sinó potser més amb persones, no? És a dir, nosaltres pensem que probablement on cal posar l'accent, com us deia, és en el tema més de la mentoria, de l'acompanyament, del que seria doncs, ser capaços d'estar molt al costat de la gent. No?
Tenim poc més d'un parell de minuts, però per acabar, aquest acompanyament a casa, les famílies de quina manera poden ajudar en cap a aquesta digitalització? No? Passaran coses a l'escola, esperem? Quan arribin a casa, com acompanyem?
Nosaltres el que pretenem és treballar molt de manera comunitària, no? I quan diem molt de manera comunitària vol dir que potser quan parlem de casa el nano doncs, també pugui anar a la biblioteca o al casal i potser pugui tenir algun tutor o algun mentor que el pugui ajudar també a fer els deures, no? I qui diu a fer els deures, doncs que pugui tenir alguna persona de referència, no? Per altra banda, des de les escoles també plantegem que es puguin fer allò que anomenem doncs, acompanyament a famílies al voltant del repte tecnològic, no? Perquè ara d'aquí poc s'acosta Nadal i tot el tema tecnològic acaba sent doncs, un dels temes claus. No? Per tant, que la gent estigui pistada en qüestions tecnològiques, no? que puguem tenir criteri a l'hora de seleccionar què és allò que hem de consumir. No? En el fons, bé, ajudar, sobretot, a saber com hem de regular, com hem de saber, en aquest cas, posar les màquines a lloc, quin és l'horari, com i de quina manera cal pactar. Aquí cal pactar, no? Molt sovint, amb els nostres infants i adolescents, l'ús, diguéssim, tecnològic, no? Sobretot això, ajudar famílies, ajudar el professorat, perquè en el fons no és fàcil, i donar molt de criteri, sobretot en els nanos, no? En el fons és ser capaços de donar-los molts, sobretot molts consells, no? De com treballar de manera, jo diria, doncs, benestant amb la tecnologia.
Doncs ha estat un plaer que ens acompanyés avui Miquel Àngel Prats. Ell és mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Gràcies. Ens retrobem ben aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Doncs després de conversar amb el professor Prats, nosaltres seguim avançant, però deixa'm dir-te que res, un minut ens situem al punt de les 12. Fem una aturadeta al matí a Ràdio Cel, Olga, perquè...
Ja va bé de tant,
ja va bé respirar
una temps
mica.
Temps d'agafar aire, a veure...
Exacte, i sobretot per posar-los al dia, perquè en el punt horari, doncs, primer de tot, a les 12, com ja sabeu, escoltarem la pregària de l'Àngelus, i després l'equip d'informatius d'aquesta casa ens posarà al dia de tot el que ha passat aquest 1 d'octubre. Dit això, a la tornada ens espera, mira, entre d'altres, l'Eugènia Güell, la nostra culturetes, que, per cert, no sé si tu ets amant de l'òpera o no.
M'agrada, però no en sé, no en tinc ni idea i m'agradaria anar més al Liceu, vaja.
Doncs l'Eugènia Güell, tot seguit, a partir de quan passin pocs minuts de les 12, ens donarà les claus per entendre l'òpera. Això serà, si et quedes amb nosaltres, a passar el matí a Ràdio Cel.